d'impulsar aquesta feina que s'ha d'abordar, i aquest recompte que hi feia, que posava damunt de la taula la Fundació Arrels, aquest miler llarg de persones que encara dormen al carrer amb aquesta situació que explicàvem, que algunes d'elles són persones que fa més de 2 anys ja que es troben en aquesta situació i que no hi ha manera de sortir-ne, i en aquestes properes setmanes s'iniciarà una altra vegada un recompte per poder posar les xifres, de fet, de persones sense sostre com a tal, allò el que entendríem, persona que dorm al carrer. L'última vegada, és que les dades d'aquest 2000, del 2017 a Catalunya, crec que parlaven de 5.700 persones. Entenc que és una dada que segurament i malauradament ha quedat desfasada, no?
Hem de fer el recompte i quan el tinguem, pot ser, però...
Ho dic per la proporció, pensant que si només Barcelona en són 1.000, diguem-ne que tot Catalunya en fossin 6.000 o al voltant de 6.000...
És normal, perquè Barcelona en aquest sentit fa l'efecte, com fan totes les grans capitals, mm-hmm. doncs de lloc especialment en el qual s'hi van persones amb aquestes circumstàncies, com passa també en les altres, diguéssim, grans urbs. És un fenomen més urbà que no pas rural, aquest, i per tant doncs, aquestes proporcions podrien ser perfectament aquestes que deies. Esperem que, com que això que tu deies ara, de que malauradament no ens en sortim i dignificant la vida d'aquestes persones que representen la baula més feble de la nostra societat.
En Josep Maria Forné és el director general dels serveis socials del govern de la Generalitat de Catalunya. Senyor Forné, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Passen 2 minuts del punt de les 9 del matí, publicitat i més coses.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, cobrirem ja el temps de tertúlia aquest matí amb el Josep Maria Brunet des de Madrid. Com estàs, Josep Maria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem tornat al programa. La Milagros Pérez Oliva, com estàs?
Què tal?
Bon
dia,
molt bé. Merci per ser-hi. L'Enric Sierra, un altre dimecres amb nosaltres. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Va, que ara escoltàvem el Josep Maria Forner parlant de sí, d'aquesta necessitat de fer un recompte, sí, la necessitat de saber què passa a Catalunya. Clar, jo li deia, home, però des del 2017 que no el fem, aquest recompte, senyor Forner. I diu, bueno, ara sí, ara sembla que ens hi posarem. Doncs vinga, posem-nos-hi, però vaja. Clar, la realitat és tossuda, no? I al final, en el cas, per exemple, de Barcelona, que hi ha aquesta Fundació Arrels que fan aquesta feina i que la fan insistentment, no? I que tenen una radiografia molt, molt acurada, i que feia molt temps que li deien al govern, Enric, escolta'm, que aquí hi ha aquesta problemàtica, sí, que nosaltres sortim un cop l'any, però nosaltres només arribem on arribem, i si això és així, a la resta de Catalunya alguna cosa hi deu estar passant. Mm. Potser que ens ho mirem, no? Només ens ho mirem quan passa una desgràcia.
Sí, correcte. Aquest és un símptoma d'una cosa que hem parlat alguna vegada, de com l'administració pública, i en Catalunya no és una excepció, s'arrepenja, jo diria, excessivament de les entitats socials. Les entitats socials, Arrels i d'altres, que són entitats sense ànim de lucre, que reben ajuts públics, evidentment, que en reben menys dels que haurien de rebre, que s'endeuten perquè no arriben els ajuts en temps i forma, són els que estan realment fent la feina i la fan per comptes en lloc de l'administració. Això és una anomalia que si l'hem d'acceptar, és a dir, si al final hem d'acceptar que l'administració no pot arribar a tot arreu i que, per tant, hem d'utilitzar aquest braç cívic, social, per fer la feina, doncs aleshores fem-la adequadament, dotem-los de recursos, dotem-los de plans de treball, d'execució, perquè és que si no sempre estarem a precari. I resulta que quan tu estàs a precari sobre una precarietat, que és que la gent pobra o la gent que no té llar, etc., doncs abunda sobre la desgràcia. I això, malauradament, és un problema que no és d'avui, no és d'ahir, no és de fa 10 anys, és un problema que arrosseguem de forma crònica i que, vaja, cada vegada que surten aquestes dades ens posem les mans al cap i ens preocupem molt. I demà, doncs, passarem plana i aquesta gent, Arrels i tants altres, Càritas, Creu Roja, en fi, podíem fer una llista llarguíssima, de gent que està al carrer treballant cada dia amb això, doncs, bueno, ho pateix. I un apunt, d'entre tot aquest món o submón que apareix de tant en tant i que després torna a desaparèixer com el Guadiana, d'aquestes dades hi ha una dada per mi bastant preocupant, perquè és, o sigui, que la crisi econòmica o que la situació econòmica de la gent porti al sensellarisme és una cosa, diguéssim, habitual, desgraciadament. Però que la pròpia administració llenci el sensellarisme a gent que tenia acollida, i m'estic referint als menors no acompanyats, que formen bona part d'aquest gruix, que han estat acollits, han estat allotjats per la Generalitat, etc. Però quan han complert 18 o 20 anys, per les raons que podíem extendre'ns molt, acaben en el carrer, aquí també hi ha una doble responsabilitat per part de l'administració. És a dir, no posem més problemes allà on hi són, no?
Milagros.
En el tema dels menors hi ha hagut un canvi legislatiu fa poc i això permetrà justament mitigar aquest contrasentit que era que tu tenies una gent tutelada i quan complien 18 anys els deies apanya-te-les, però no els donaves les eines per apanyar-se-les, perquè no tenien ni permís de residència ni permís de treball, no? En aquell bucle en el que estan els immigrants. Jo crec que el tema del sensellarisme està molt, molt, molt vinculat, per suposat, a les desigualtats econòmiques que estan creixent i, per tant, també creixerà el sensellarisme, però fonamentalment a la manca de política pública sobre vivenda. Perquè tothom, i Càritas això no deixa de repetir-ho constantment, el darrer graó de la inclusió, és a dir, quan baixes aquest graó ja no hi ha marxa enrere, es perd la vivenda. Normalment, quan una persona perd la vivenda perquè està desnonada, perquè no pot pagar el lloguer, perquè ja ha baixat de tenir un pis a llogar una habitació cada vegada més petita, una habitació compartida, i al final no pot ni una habitació compartida, llavors acaba al carrer. Llavors, el problema de la vivenda és també el principal problema per sortir del carrer. O sigui que pels dos cantons aquest és el tema. I en el cas d'aquest home que s'ha suïcidat, és veritat que, a veure, no tothom que està en el carrer és igualment susceptible d'ajuda, en el sentit de que hi ha molts que també és veritat, i arrels això també ho diuen, que estan en un grau de deteriorament, potser, o que tenen altres problemes mentals, que a vegades és difícil ajudar-los perquè o no volen anar a un alberg o no volen les solucions que els hi proposen. Això també existeix.
No, és que estem en casos extrems. Sí, jo
clar,
crec que, jo
sempre
crec que
hi ha
realitat,
casos extrems.
La
clar.
realitat, i és el que acaba aflorant quan coneixem algun cas d'aquests, és que darrere d'aquests números hi ha casos que són molt extrems, és a dir, no és una situació
històries de vida
fàcil.
Tremendes.
No, perquè jo estic pensant en el noi aquest que es va suïcidar a Barcelona quan l'anaven a desnonar, la seva casuística, la seva situació i el que feia amb el pis. Estem pendents d'un desnonament de 50 persones amb una nau industrial aquí a Hospitalet, que són la meitat de les persones que van fer fora d'una altra nau igual a Hospitalet fa 3 mesos, clar. I que tornem a estar igual, i que és aquella gent que els van fer fora, van clar. Estar al carrer i vam dir, han estat no sé quantes setmanes al carrer, que la gent clar. Deia, estan pel clar. Carrer, estan pel carrer, van desaparèixer. No, van desaparèixer, estaven en una altra nau sí. i els desallotjaran
bueno,
aquesta
és que,
setmana.
És que...
O Badalona, o Plaça Tetuán, no? I quan clar. Surt, t'adones que darrere, clar. Quan dius, 1.000 persones, que són 1.000 persones,
més
en una situació
ha...
dramàtica.
Sí, i després, tot el que hi ha, que no contem, i això és un fenomen nou i invisible, és la infravivenda. Que per exemple, era el cas de la família de la plaça Tetuán. Sí, això sí. Era una infravivenda. Com aquestes, n'hi ha moltíssimes. Mira, baixos de comerços que han tancat.
Com a mínim, tants com el carrer. Amb xifres de la Generalitat.
Sí, que
s'han d'actualitzar.
Sí, que s'han d'actualitzar. Que de totes maneres sempre és millor viure en una botiga tancada que viure al carrer, òbviament, i si tens nens això és evident, però està clar que els serveis socials no arriben a on haurien d'arribar, no?
Ara entrem en tot això. Josep Maria, a veure, va, digue-hi també la teva i a partir d'aquí ho analitzem tot plegat.
A veure, jo us puc donar una mica de visió del problema de Madrid, sí. que ha anat a la baixa, dels desnonaments en concret. Jo crec que com a resultat de dos factors, un és sí, l'atenció pública, però sobretot l'actuació de plataformes antidesaucios. Per tant, hi ha algunes xifres, no? I algunes que són oficials, que les dona el mateix Consejo del Poder Judicial, i que ens posen de manifest, per exemple, mira, el 2013 a la Comunitat de Madrid hi va haver quasi 9.000 desnonaments. I, en canvi, l'últim trimestre del 2020, que és quan hi ha dades, doncs van ser 2.800, en fi, no va arribar a 3.000. O sigui, una baixada del 30%, no? O sigui, de 8.000 i pico a 2.000 i pico. O sigui, va quedar amb un terç, diguéssim, del que havia sigut anys enrere. Bé, jo crec que les plataformes també contra els desnonaments són molt efectives i segurament han contribuït a explicar que hi hagi resposta des del poder públic.
El que passa que hi ha una...
Perdona, no, és que ara pensava que havíem perdut la connexió.
Ah, no, disculpa, no, perdó, com que havies callat... Val, ja està, segueix.
No, que hi ha casos concrets, no?, en tot cas, sobre... en fi, s'han publicat històries doncs, tremendes, sobretot de gent immigrant, no?, i afectats per la pandèmia, doncs, que cauen amb la xarxa de la burocràcia i que, doncs, clar, perquè se'ls hi pugui proveir d'una solució, han de demostrar, per exemple, la seva situació de vulnerabilitat. I per aconseguir-ho, doncs, han de fer un rosari de gestions que no està moltes vegades a les seves mans. Per tant, diguéssim que la crònica, no?, allò de històries del que en dèiem interès humano, no?, abans els mitjans de comunicació, doncs seria infinita. Però, en tot cas, el fenomen ha anat a la baixa. I si tu cliques allò, el buscador de Google, Madrid desahucios, el primer que et surt, i és curiós, són anuncis de gabinets i despatxos d'advocats especialitzats en la matèria. Lo qual vol dir que durant els darrers anys també aquí hi ha hagut un cert front de negoci.
Mira, m'enganxo aquí. El tema de la... Aquí hi ha hagut dos qüestions que s'han lligat entre elles. Una és que s'ha fet molta política, i barata, política populista i barata, en relació al tema de la, dels desnonaments i de l'ocupació. Hi ha partits polítics, alguns dels quals tenen responsabilitats de govern, que s'han convertit en ocupa-friendlies i han emparat aquest tema de l'ocupació. I han deixat desemparats perquè s'ha equiparat l'ocupació a la pobresa. Val? I, sent veritat, en part, no és tota l'ocupació està vinculada a la pobresa. M'explico. Hi ha unes màfies instal·lades que fan negoci a costa de la desgràcia de la pobresa i que fan negoci a través de l'ocupació. És una màfia absolutament reconeguda per les policies, per les pròpies institucions, etc, etc. Localitzen pisos buits, te'ls ocupen i et remenen un rescat. Un rescat al propietari. Sí, sí. Com ocupen? Agafen una família desafavorida, l'enganyen, la fan firmar un pretès contracte de lloguer, la posen a dins, si pot ser amb nens, perquè coneixen aquestes màfies.
Normalment els cobren per les claus.
Perfectament, perfectament la legislació, és a dir, si hi ha nens, saben que el contracte de lloguer aquest il·legal durarà molt més, perquè no trigaran a fer-los fora, els hi donen les claus i endavant les atxes. Llavors, els propietaris, els legítims propietaris, quan es troben que igual han anat de vacances i es troben la seva casa ocupada, tenen un calvari judicial per recuperar-la. I, per tant, aquí apareix un altre negoci, que és aquests de les empreses de desnonament. Perquè si el rescat, si et demanen 4.000 euros, que és el que venen demanant més o menys de rescat d'aquest crim, d'aquesta banda criminal, i l'empresa te la fa per 2.000, doncs mira, tot això que t'estalvies. I si t'has d'esperar a la justícia, doncs pots trigar mesos a recuperar allò que és teu. Per tant, aquí tenim un problema de l'alçada d'un campanar. Però si afegeixes que hi ha un discurs polític, insisteixo, ocupa-friendly, que tracta a tota l'ocupació per igual, aleshores aquí tenim un emparament també per part de la política i d'algunes administracions. I ja amb això m'enganxo amb el tema del malaurat suïcidi d'aquest ciutadà al Bon Pastor. Totes les ocupacions tenen els seus matisos, totes, totes. I totes tenen alguna explicació, segur. Clar, però aquí tenim un problema. Quan tu durant anys has fet un discurs uniforme de que el desnonament és criminal i que el desnonament doncs, no s'ha de fer i que s'ha de protegir a la pobra gent que està ocupant, i ara resulta que vas tu, institució de l'Ajuntament, i instes aquest desnonament per dos vegades i t'acaba com t'acaba, home, acabes pagant, acabes sent presoner de les teves paraules i acabes pagant per un discurs que tu has fomentat. I per això hi estaven molt preocupats a l'Ajuntament de Barcelona. Perquè si en lloc d'haver estat l'Institut Municipal de Vivenda el que hagués instat per dues vegades al jutjat el desnonament d'aquesta persona, per molt que rellogués habitacions, és igual. Aquí els matisos, insisteixo, en cada cas és el que és. Si en lloc de ser l'Institut Municipal de Vivenda arriba a ser un privat, arriba a ser un banc o arriba a ser una empresa, tindríem una manifestació a la porta des de fa dos dies al crit de criminals i assassins. Això segur perquè ja ha passat. O, per exemple, el sindicat de llogateres, que és un sindicat molt actiu, que està justament promovent que també en aquest sentit, té molt enfadat a veïns del Raval o del Ciutat Vella, perquè resulta que hi ha narcopisos que tenen la protecció en aquest sentit social del sindicat de llogateres. I els veïns pressionen perquè es desnonin aquestes màfies del narcotràfic que ocupen aquests pisos per fer el seu negoci, i ara resulta que tenen aquest emparament també.
Ui, jo això ho posaria en qüestió.
No, això està... Jo et portaria... El dia que vulguis...
El que vulguis, però jo ho poso en qüestió.
Bueno,
doncs totalment.
Jo el dia que vulguis et porto aquí i convido el Pol a que, si vol, et porto aquí a dos veïns, concretament, sí, però d'altres finques també.
Sí, és que hi ha moltes guerres allà, eh? Hi ha molta
sí,
guerra...
Sí, hi ha molta guerra, però és que...
Podem creure la primera versió que ens
arriba. No.
Vull dir que...
No, però quan són 30 o 35 versions, llavors sí, comences a pensar sí, que alguna clar, cosa deu passar.
A veure, jo crec que l'activitat que han tingut tant la... Si no hagués existit la plataforma de la PA, tot aquest tema no hagués entrat en l'agenda pública, pràcticament, perquè portàvem... Quants consistoris portaven a l'Ajuntament que ni s'ho havia mirat, això? Ni havia fet cap política, ni pel sense sostre, ni per... Bueno, pel sense sostre i perquè no queda més remei,
Milagros,
perquè, i per estètica.
Cap Ajuntament, ni Consell Comarcal, ni Administració Supramunicipal, ni ningú.
No, però estàvem parlant de Barcelona, però sí. Podem parlar de tots. Per tant, perquè ha existit aquestes associacions, això ha entrat a l'agenda pública. El sindicat de llogaters és tres quarts del mateix, és una necessitat. No entenc per què ens sembla molt bé que hi hagi sindicats laborals, sinó que no hi hagi, com allà a Berlín i com allà a tants altres llocs, organitzacions de persones, de llogaters que vetllen pels seus interessos, pels interessos dels llogaters, que no és només el tema del desnonament. Hi ha moltes més casuístiques. Hi ha el preu de la vivenda, hi ha l'accés a la vivenda, etc. I fan una tasca impressionant. I sobretot, el que per mi és més important, que aquests temes estiguin a l'agenda política. Llavors, què passa? Aquells que apliquen aquestes polítiques després són acusats de no aplicar-les perfectament. O sigui, de que no passi absolutament res amb aquestes polítiques. I ja ho sabem, que en les ocupacions pues, hi haurà de tot. I aquest cas, pel que sembla, en el cas del senyor que s'ha suïcidat, pel que sembla, hi havia un problema de convivència amb els veïns. Que els veïns estaven demanant.
Si voleu, en parlem. A mi em sembla molt
interessant. I, a més, estava en una situació irregular i els veïns del voltant apel·laven a que estava en una situació irregular.
Sí, t'envio la llista d'ocupacions de vivendes que creen problemes de convivència enormes. I no per això els desnonen i no per això
sí que es desnonen, clar,
l'Ajuntament els envia els Mossos d'Esquadra i els jutjats.
Sí que es desnonen les ocupacions problemàtiques.
A Barcelona, finques que creen problemes de convivència, finques ocupades, estem parlant,
sí.
Hi ha...
Però són d'aquestes màfies.
Clar, passa jo crec que són casos... És a dir, jo crec que al final, quan tens les casuístiques...
Fer un cas la categoria no faria
No, però tu quan dius que no es desnoni ningú i ara vas tu i el desnones, aleshores aquí tens un problema. Mm.
Però mira, per exemple, tu també pots dir la teva, Josep Maria, que ara aquí la Milagros i l'Enric estaven aquí tenint un debat viu, diguem-ne. El què, digues?
No, algunes dades comparatives, si voleu.
Sí, a veure.
Jo citava abans, jo crec que a Catalunya hi ha un problema especial, segurament, no? Una dimensió superior al problema amb els desnonaments. La font que citava del Consejo del Poder Judicial, sí, amb dades de l'any 21, col·loca a Catalunya com a la primera comunitat amb desnonaments. 9.400, pràcticament. 9.398, en números exactes. Després venia Andalusia amb 6.615, després la Comunitat Valenciana amb 6.182 i amb dades que ja són del 21, 4.000 a Madrid. O sigui, menys de la meitat.
Això sí que em sobta. Què ho atribueixes tu? Perquè no és gaire normal. Aquí estem veient xifres que són una mica proporcionals a la població.
Sí, la població de Madrid és pràcticament la de Catalunya.
Per això dic que a què atribueixes el fenomen de Madrid, perquè les altres es correspon...
Jo abans deia, amb la primera intervenció, que sí. Crec que hi havia dos factors. Un, l'atenció pública, que realment doncs, des de la comunitat i l'Ajuntament diguéssim, han estat estimulats doncs, per prestar-hi aquesta atenció i fer alguna inversió en vivenda social. I després perquè les
plataformes... Però si a Madrid quasi no hi ha vivenda social.
Les plataformes funcionen. També et volia destacar aquest altre aspecte. No, escolta, no vull dir que hi hagi una política, diguéssim, forta en el primer dels sentits sobre la vivenda social, però sí que quan hi ha un problema al carrer hi ha una sensibilitat per treure'l immediatament dels titulars. És a dir, hi ha una reacció política que permet que les coses no passin a situacions tan dramàtiques com les que, bueno, que sempre pot passar, però que realment no ha passat. I jo crec que és una sensibilitat estimulada des del carrer. Tampoc dic que sigui mèrit dels polítics, però jo crec que sí que hi ha capacitat de resposta. Escolta, com n'hi ha hagut, i que no té res a veure en quant a la problemàtica, però respecte a l'atenció als ucranians que han arribat a Espanya, a Madrid s'ha funcionat doncs, d'una manera molt ràpida i eficaç. No dic que a Catalunya no, però que aquí l'administració està donant, diguéssim, una imatge de reflexes polítics, doncs potser perquè té més temps, perquè no s'ha d'ocupar d'altres assumptes, no? I en definitiva, no tenim les mateixes xifres en aquesta comunitat. Ja dic que comunitats molt poblades, com Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana.
Uh-huh. Sí que és veritat que Catalunya, diguem-ne, tenia una xifra que estava... Madrid és la tercera, no? O sigui, en el rànquing, diguem-ne, per comunitats, Madrid acaba situada a la tercera, però és veritat que, clar, la diferència...
En aquest cas, la quarta.
En aquest cas, la quarta, perdó. Correctament, sí. La quarta. Sí, sí. Ja sí que és veritat que hi ha aquesta diferència. També és veritat que el 2021 segurament s'arrossega també l'efecte, diguem-ne, de la moratòria dels desnonaments que clar. Es va aprovar amb la pandèmia.
Per a tots, en teoria.
Sí, no, però vull dir que segurament les xifres, diguem-ne, tot... Segurament, vull dir que algun element, diguem-ne, sí. Ja, diguem-ne, disruptor, diguem-ne, sí, per entendre...
Catalunya, 9.400, eh?
Sí, jo sí, sí, sí.
És una xifra preocupant, eh?
Sí, sí. No, és una... Passa, jo, al fil del debat que mantenien l'Enric i la Milagros, jo crec que hi ha una qüestió que és interessant també de plantejar-nos. Què és on estan els límits, diguem-ne, de quan una ajuda social ha de dir prou, no? És a dir, perquè el noi del Bon Pastor... El motiu pel qual se l'acaba desnonant no és per si té una millor o pitjor relació amb els veïns, sinó perquè es constata, diguem-ne, que està fent un ús fraudulent d'una vivenda
pública
i que no li pertoca. No fa ni un mes, Càritas Barcelona va tenir exactament el mateix problema, no sé si us recordareu, sí, que va sortir publicat, perquè Càritas Barcelona havia demanat el desnonament d'una família que estava en una situació... Semblant al sentit de que era una família que en el seu dia va demanar ajuda a complir els requisits per donar-li un pis, va arribar a un punt en el qual aquella família va deixar de complir els requisits per disposar d'aquell pis i no van voler marxar, i al final Càritas es va veure forçada, diguem-ne, a fer un desnonament, no?
I saps qui va anar en contra d'aquest desnonament? Alguna d'aquestes entitats que hem esmentat abans i que ara resulta que no...
Sí, no, però per això, però vull dir que jo crec que hi ha un debat de fons interessant. Clar. Més enllà, diguem-ne, de la qüestió més política, diguem-ne, de com ho gestiones, jo crec que hi ha un debat també de fons que és a on ha de posar el límit, sí, a on s'ha de posar el límit quan tu estàs ajudant a una família vulnerable. Perquè és evident...
Tens unes regles i has d'aplicar.
Perquè és evident que aquest noi... Sí. Si no s'hagués suïcidat, aquest sí, noi hauria acabat, un cop desnonat, en una situació social molt complicada.
Sí.
I de la mateixa manera que la família, que diguem-ne, que Càritas estava tirant alta, un cop desnonat, però clar, tampoc es pot permetre tot, diguem-ne, no? Des d'un punt de vista de la gestió dels recursos públics.
Correcte, no, és que... Introdueixes...
Però això no t'ha de fer renunciar al teu discurs, perquè el teu discurs funciona per l'altre 99,99%
dels casos. No, però és que no és el 99,99, Mila. No és el 99,99, és molt menys. I tu uniformitzes un discurs, no tu, dic la part política que defensa això, uniformitza un discurs com si fos el 99,99. I no és veritat, no és veritat. Mira, si te'n vas a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que és l'antiga ADIGSA, per entendre'n, els que administren les vivendes públiques de Catalunya, et trobaràs, o vas a parlar amb els ajuntaments, amb els alcaldes, de diferents colors, fins i tot aquests que parlem, que són defensors de l'antidesnonament, que es troben en una situació d'ocupacions de vivendes públiques, sí, tremendes. No, i amb això lligo amb el tema de la norma. És a dir, hi ha gent que de bona fe compleix els requisits i es posa a la cua, a la llista d'espera d'una vivenda pública, i li diuen, no, això t'has d'esperar 2 anys, perquè, mira, veus, aquest bloc de pisos, aquí segurament aniràs tu. I ara resulta que entra un ocupa d'aquests i t'ocupa aquell pis que aquella persona o aquella família que està fent les coses bé i que està a la llista d'espera i que compleix els requisits, i això és molts centenars de casos. I resulta que algun galtes s'ha colat per la... il·legalment, però com que hi ha un ambient pro-ocupació, doncs ara fes-lo fora en aquest home que s'ha colat a la llista de la pobresa, per entendre'ns. I això tu no ho pots emparar de cap de les maneres. I no ho pots emparar. I passa centenars de vegades. I llavors, clar, aquí és on t'aixeca la mà Càritas, i llavors Càritas, de la mateixa manera que els veïns que deia jo del respecte al narcotràfic, se li obren els ulls com plats quan veuen que altres entitats que són desfavorables al desnonament, suposen això. Però Càritas diu, escolti, però que no veu que aquest és un galtes? i que ara m'està evitant que pugui ajudar a altres que han fet la feina bé, això és el Lazarillo de Tormes. O sigui, el més tonto, el tonto que lo lea. És a dir, el més tonto guanya la passeta.
Ah, però bé, jo crec que, Enric, segurament, amb qüestions vinculades amb l'ocupació, és que hi ha partits polítics que estan als antípodes del que tu ara estaves explicant, que porten durant els darrers dos anys fent un discurs com si l'ocupació estigués a l'ordre del dia, fos un problema d'ordre nacional, que tampoc és veritat.
Que, a més, aquests no es queixen precisament de l'ocupació de la vivenda pública, es queixen, sobretot, de l'ocupació de la vivenda privada. Uh-huh. I el que fa més mal són aquestes màfies que van por ahí. A veure, les màfies aquestes, això és criminalitat. I en una situació i en una gran ciutat com és Barcelona és bastant difícil evitar que n'hi hagi. És a dir, la millor de les polítiques no evitaria que hi hagués galtes, que tu dius. No, galtes n'hi ha a tot arreu. Però tu no pots posar en qüestió una política social important perquè hi hagi uns quants galtes. El que has de fer és desenmascarar els galtes i treure'ls. I treure'ls, naturalment.
Però amb les dades que acaba de donar en Joan Maria, sembla que a Catalunya hi hagi més 9.000 galtes.
No, 9.000 galtes no són aquests. No, d'aquests 9.000 no són tots ocupants galtes. La majoria són famílies que estan desesperades.
Sí, bueno, no ho sé si és la majoria.
Home, des 9.000 tu diries que des 9.000 són 9.000 galtes.
Però tu ho saps.
Acabes de dir-ho.
No, jo el que estic dient, estic intentant dir...
Ja.
I baixo una mica la tensió.
Sí, sí, més val.
Sí, no, perquè a vegades em sembla que...
De fet, la majoria de desnonaments eren impagaments d'hipoteques i molts casos, al voltant d'un
30%
impagaments de lloguers.
Sí.
No la majoria, però sí que és veritat que l'impagament d'hipoteques anava a la baixa, encara era majoritari, anava a la baixa, sí. I hi havia molts casos que estaven pujant, vull dir, com un 30 i... És que no recordo el percentatge, 30% que eren desnonaments de famílies que no podien pagar els lloguers.
Això s'ha invertit, efectivament, i ara és per lloguer, per impagament de lloguer, que no pas per impagament d'hipoteques. Però jo el que vull dir és que quan tu utilitzes un discurs de que tothom està malament i, per tant, tothom l'has d'ajudar i no entres en els matisos, que és el que hauries de fer, doncs aleshores tens aquests problemes, aquestes contradiccions. Hi ha molts galtes. La pregunta que jo em faig és per què a Catalunya, tu has fet mil abans una pregunta molt pertinent, per què a Catalunya hi ha 9.000, el doble que a Madrid, de desnonaments? És que aquí som més malvats, som més perversos, és que la justícia aquí és més tocanassos. Què passa aquí? Per què s'insten més desnonaments a Catalunya no sent la comunitat més poblada d'Espanya i que s'insta quasi un 50% més que la comunitat més poblada d'Espanya, que és Andalusia? Per què?
Doncs, no,
aquesta és una pregunta molt interessant, perquè igual pot trobar diverses respostes, no? Igual aquí és que s'ocupa més. Igual és que aquí s'ocupa més. Hi ha més ocupacions. I per què hi ha més ocupacions? Doncs que potser hi ha un ambient propici a l'ocupació. I ja està. I dins d'això...
Jo aquest argument, vull dir, que entenc que es pugui fer com a especulació, però no tenim dades sobre això.
Bueno, és la meva opinió.
Sí.
Josep Maria, perdona, no sé si m'havia semblat que anaves a dir alguna cosa. Sí? No?
Bueno, si voleu alguna dada més i en relació als motius del desnonament...
Sí.
Sí, jo avui faig de tertulià estadístic.
No, mare, m'està bé. Doncs... Tot aporta, Josep Maria, tot aporta.
Sí. Saps, és que això ens permet, no, si fer-nos preguntes i en fi, doncs, reflexionar sobre les possibles respostes, no? Doncs mira, a veure, desnonaments derivats de que no es pagués la hipoteca van repuntar el 46% a l'any 21 en relació a l'any 20. Però van baixar un 29% respecte a 2019. Jo crec que els efectes pandèmia aquí segurament van operar. I els que es van derivar del no pagar el lloguer, doncs van créixer un 37%, però van baixar, o sigui, un 37% en relació al 2020. El 21% en relació al 2020. Però van baixar un 20% en relació al 2019. Bé, doncs, en fi, això també, segurament, la pandèmia va tenir alguna cosa a veure, però potser hi ha altres factors. Jo, la veritat, la realitat de Madrid la visc dia a dia, la de Catalunya menys, perquè, doncs, estic, com sabeu, doncs, estic instal·lat a Madrid des de fa bastant de temps. No tindria una resposta per la pregunta de la desigualtat de les xifres, però certament, amb la mesura que sigui, que no sé quina és, però l'ambient al que fa referència l'Enric, em temo que pugui tenir alguna part d'influència, i no només el que jo apuntava abans, que és la rapidesa de la reacció de les administracions per lo que les va en ello, no? Sobretot, no més que per sensibilitat, per evitar aquesta mena de conflictes al carrer, i també per les plataformes. De totes maneres, en fi, aquí a Madrid també, diguéssim, hi ha un altre agent nou, que és Vox, que també fa tot el soroll que pot amb tots els assumptes, i que respecte al tema dels desnonaments també ha intervingut. I no precisament, diguéssim, amb un discurs social, sinó més aviat sempre incidint amb el contrari, no? Amb la protecció dels drets dels que ells creuen que són el nucli ideològic que els recolza.
Mira, el 2021, ara us posaré una mica més de llenya al foc, perquè tampoc aclarirem les dades, 2021, es van registrar 3.479 denúncies per ocupació il·legal de vivenda.
Aquí està el problema.
3.479 durant el 2021, que és una xifra pràcticament idèntica que el 2020. De fet, hi ha una diferència d'un 1%. A Catalunya se'n van presentar 930, és a dir, de les 3.479 a Catalunya, 930, que és pràcticament el 27% de totes. És a dir, realment, a Catalunya és on més se'n van presentar. Primer Catalunya, 930, Andalusia, 814, València, 420, i Madrid torna a ser la quarta, amb 263.
En Catalunya és on més es culpa, sí. Segons les denúncies.
Segons les denúncies, sí, correcte.
Hi ha més denúncies.
És on hi ha més denúncies, correcte.
I això pot...
Ja que parlàvem de les xifres, les xifres...
En aquest sentit no són falses, és a dir...
No, les denúncies són denúncies.
Sí, no.
Perquè s'ha produït el fet.
Jo no sé si tu, Josep Maria, has sentit aquí a Madrid el tema de les màfies, perquè les màfies també són territorials, moltes vegades, I aquí a Catalunya és evident que hi havia aquestes màfies, i aquí també hi ha molt lloguer turístic. També hi ha molts fenòmens que no es donen tant en altres ciutats, i això altera. Jo el que volia dir també és una altra cosa, és una reflexió sobre totes les polítiques que s'apliquen, i particularment les polítiques socials, tenen les seves, com diríem, les seves externalitats, és a dir, els seus costos, perquè tu apliques amb la millor de la intenció un plantejament que a més, en el tema de la vivenda social, és evident que és insuficient, no? Però tu apliques o una política d'ajuda a les capes desfavorides i generes unes dinàmiques. Algunes d'aquestes dinàmiques no són positives. El resultat final segurament estàs millor que abans, però també has generat nous problemes. I poso un exemple molt clar que jo l'he sentit com es queixaven moltes vegades gent dels ajuntaments. A l'àrea metropolitana hi ha hagut una competència sobre com tractar el tema del sense sostre, vale? Llavors, està molt clar que si tu, la ciutat de Barcelona, per exemple, amb el clima que té la ciutat de Barcelona, apliques una política de donar alternatives i ajudar a la gent sense sostre, estàs generant al mateix temps un efecte crida. Si tu a Badalona apliques una política de persecució i de sancions i del que sigui, com s'aplicava quan hi havia un govern de García Albiol, dels sense sostres, els sense sostres de Badalona venen a Barcelona. Òbviament, pobra gent, què farà? Anirà allà on no ho tingui pitjor, per entendre's, no? Llavors, què faràs? Naturalment, llavors, Vox pot dir que a Barcelona hi ha molts més sense sostre perquè hi ha unes polítiques que no sé què, que no sé quants. Vull dir que hem d'anar... Aquest tipus de realitats, doncs, no són tan blanc o negre, ni la culpa està en un sol factor, ni els factors són unívocs. a vegades tenen efectes positius i alguns efectes també negatius.
També és veritat que segurament si les administracions totes fessin una radiografia real del que hi ha, seria més fàcil abordar aquesta qüestió, no? És a dir, en aquest sentit, quan manteníem aquesta entrevista amb el senyor Forner, no, jo li preguntava, però com pot ser que a Catalunya ningú hagi sortit a comptar quanta gent dorm al carrer des de l'any 2016? És que a Catalunya l'última fotografia de la gent que dorm al carrer, allò de sortir i dir anem a fer un recompte, que és aquesta paraula tan lletja, diguem-ne, perquè estem parlant de persones, l'última vegada que es va fer és el 2016. A Barcelona no, a Barcelona la Fundació Arrels ho va fent, diguem-ne, periòdicament, i sabem les dades que hi ha, i de fet d'aquí, em sembla que és d'aquí 10 dies, a Barcelona la Fundació Arrels torna a fer un altre recompte, i segurament veurem si aquesta xifra de 1.068, que de moment... És la...
Han arribat a tenir 2.000, eh?
Però vull dir que veurem què passa amb aquesta xifra. Vull dir que és, serà el primer recompte que es farà a Barcelona postpandèmic, per entendre's, no? I per tant sabrem, per exemple, si la pandèmia ha portat més gent al carrer. Ho dic perquè aquesta, a Madrid no ho sé, Josep Maria, però aquí a Barcelona ha passat. És a dir, el comentari dels darrers anys és, ostres, es torna a veure gent pobra pel carrer una altra vegada. No? I per tant, farem aquest recompte i sortirà un número. Però clar que a nivell país, ningú ho hagi fet des del 2016... Dius, bueno, sí. Doncs què vol dir? Que tothom, o ningú ho volia fer, opció tremendista, o opció tremenda. Pensaven que ja ho faria un altre. Jo no ho faré, però ja ho farà un altre, no? Diguem-ne que és qui té la competència, aquesta paraula màgica, no? Jo no tinc la competència, però clar.
Jo el que he llegit mirant una mica per internet aquest matí és que el cens a Madrid de persones que dormen al carrer doncs, era de 2.700 persones, a veure, sense diguéssim domicili fixe,
sí.
I, però que dormen habitualment al carrer 650, i així que hi ha un cens. Jo he vist actuar la policia municipal, i quan hi ha algú, sobretot si és en barris allò benestants, en fi, tampoc és que vulgui ser mal pensat, m'imagino que en tots els barris, però jo els he vist actuar en barris del centre, no? Allò que en diuen a Madrid l'Almendra, dintre de la M30, no? Que és tot un seguit de barris, però són doncs, els més benestants. Doncs hi ha una actuació... que no és d'imposició d'autoritat, però que sempre vol ser molt persuasiva per fer-los fora del carrer i per portar-los a allò que en diuen albergues, on de moment poden dinar i sopar i passar la nit, i no indefinidament, però sí que hi ha una, diguéssim, una estructura d'acollida per aquests casos extrems de gent que dorm tirada al carrer i que hi ha gent que s'hi resisteix i que el que no fa la policia és emportar-se els detinguts perquè no ho pot fer. Però sí que intenten ser molt convincents sobre la, en fi, que estaran mínimament atesos si els es deixen portar en aquesta mena d'establiments. Per tant, jo et diria que un cop més aquí hi ha un signe d'atenció pública que pot ser més o menys eficaç, però que vol dir que algú se n'ocupa. I, sí. Mai
I amb, no una població, amb, una població, amb una població a Madrid molt més alta.
Bueno, a la ciutat. Sí, sens dubte. A la comunitat en el seu conjunt no. Deu ser un milió menys que
sí, però a la ciutat de Madrid i la ciutat de Barcelona...
La conurbació madrilenya és tremenda. Sí, sí,
és a dir... El que passa és que treure...
Madrid i alrededores són 4 milions i pico.
Sí, que treure el... A veure, si tu el treus del barri de Salamanca i el persuadeixis sí. amb la vehemència que calgui perquè vagin a un alberg, recordem...
No, diguem-ne persuasió,
Sí. Recordem que els albergs no s'hi poden estar més que un temps, diríem, uns dies, màxim.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
I que si a tu t'han tret del barri de Salamanca, probablement quan surtis de l'alberg i no vulguis continuar en l'alberg, o no tinguis alternativa, perquè no crec que els hi donguin alternativa, si no, no n'hi hauria tants, segurament ja no tornes al barri de Salamanca, ja aniràs a un barri més propici, te n'aniràs a Sant Blas. No?
Sí, a veure, és possible, però jo també et dic Milagros, que no se'ls emporten allò per, a la força.
No, home, clar, no poden, seria inconstitucional, eh?
No, per això, que en tot cas tu deies amb tota la vehemència que faci falta. A veure, mai és agafar a ningú pel braç, mai, yeah. Això no ho he vist mai. Yeah. Escolta, i a veure, també et diré que aquesta mena d'actuacions són més freqüents a l'hivern. És a dir, també el que l'Ajuntament jo crec que persegueix és que no hi hagi, diguéssim, persones que puguin morir de fred al carrer.
Bueno, clar, que a Madrid el clima no és com Barcelona, eh? Vull dir que sí, és veritat.
Bueno,
eh?
Però tampoc és extrem. És a dir, a veure, aquí a Madrid, quan hi va haver aquell fenomen de la Filomena, sí que era impossible dormir al carrer, no? Perquè alguns barris van fer mig metro de neu. Però sí que temperatures d'un i dos sota zero sí que són freqüents. I, per tant, això també segurament col·labora que la policia municipal busqui més a la gent el mes de gener que el mes de juny. Això és evident.
Si em permets...
Però diria que, mira, jo la conclusió que personalment en trec del debat d'avui és que a Catalunya hi ha un problema específic i que sembla que no s'està treballant amb suficient eficàcia. Les xifres, en aquest sentit, i les comparacions que es poden establir, posen moltes preguntes. Jo et diria, si les administracions, i ho dic en plural, a Catalunya, clar, tenen tanta feina que sobre aquesta qüestió no estan dedicant tota l'energia. Ja sé que és una conclusió allò amb traç gruixut, però em sembla tan evident per les xifres que hem posat sobre la taula que és la pregunta que jo els faria als nostres governants.
I només un apunt al respecte que deia la Milagros sobre el tema metropolità. Efectivament, aquí tenim una gran assignatura pendent. L'última desocupació d'una nau a Badalona la va fer un alcalde socialista. Els manters de Barcelona es van fer fora amb el govern actual de l'Ajuntament de Barcelona i se'n van anar a la costa del Garraf i a Castelldefels, etcètera, etcètera, amb no gaire alegria per part dels alcaldes de Sitges, etcètera, que estaven per allà, que diuen, home, me'ls estan enviant des de Barcelona. Per tant, aquí jo crec que al final o ho mirem tot des d'un punt de vista de que tenim una regió metropolitana de quasi 5 milions d'habitants i que el que fa Barcelona, el que fa Badalona, el que fa l'Hospitalet afecta a 30-40 quilòmetres a la rodona, o això no ho resoldrem mai.
Aquesta és la realitat en tot... En tot cas, el govern català ha aprovat fa un mes i mig, dic, no, dos mesos encara no, aquest pla per abordar la qüestió del sensellarisme. Preveu una inversió des d'ara i fins al 2025 de fins a 60 milions d'euros. Ara, jo deia al començar el programa, no és tant un problema d'invertir o no, que també, sinó un cop inverteixes, el compromís que tu hi poses darrere, diguem-ne, d'aquests diners perquè la feina realment pugui ser efectiva. I partint sempre de la base, evidentment, que un país que té encara no un 2% de pisos de protecció oficial, tot el que tingui a veure amb un problema de vivenda serà un problema perquè no se li podrà donar sortida. I aquesta és una qüestió de base que ha de corregir Catalunya com a país i municipi per municipi, al marge del color de qui governi, diguem-ne, eh? Perquè aquesta és una realitat que se la trobarà l'Ajuntament de Barcelona, el de Badalona, el de Torredembarra, el de Salt, o el de Vic o el de Manlleu. Vull dir, hi ha un problema de persones que no tenen on viure.
Hi ha un
viure,
problema de desigualtat creixent.
I la solució en forma d'habitatge de moment no es pot donar. Algun fumador o exfumador a la sala?
Exfumadora.
No. Exfumadora.
Però fa molts anys.
Fa molts anys. Enric, exfumador. No ha fumat mai. Josep Maria, fumador, exfumador.
Sí, ex des de fa 20 anys.
Ex des de fa 20 anys. Mira, jo també, bueno, no fa 20 anys, però també... Bueno, sí, va, jo contaré com exfumador.
Jo vaig fumar des 18 als 23, exactament.
Dels 18 als 23.
Al 23 ho vaig deixar, vaig ser una de les primeres, perquè en aquell moment les redaccions, podeu imaginar com eren, Enric se'n recordarà, que el fum es podia apartar.
Bueno, no cal anar tan lluny, les meves també, i només en fa 20 anys.
I begudes alcohòliques.
Sí.
Bueno, ara parlarem de tabaquisme. L'any passat van deixar de fumar un 2% dels fumadors a Catalunya. Un 2%. Jo al matí deia, a veure, vist des de fora, pot semblar una xifra petita.
No, però és molt, clar.
Però tenint en compte que els que volien deixar de fumar, diguem-ne, han anat deixant de fumar, segurament ara els que queden fumant, per dir-ho així, són els més convençuts. No? El matí deia, no? Ara fumen els més convençuts que volen seguir fumant. Per tant, segurament són els més difícils de convèncer.
No, segurament tots hem vist en el nostre
entorn... Que toca deixar fumar.
El nostre entorn tots hem vist com deixava de fumar massivament la gent d'una certa edat, a partir d'una certa edat, a partir dels 40, diríem, no?
Doncs avui en parlarem, però jo tenia algunes preguntes... Per què els que no han deixat de fumar encara no ho han fet? Una pregunta que jo encara la faig. Per què els joves més joves encara els continua interessant això d'entrar a trafumar? Doncs mira, després de la publicitat entrem en aquestes respostes amb la Milagros, amb l'Enric i amb el Josep Maria, però també amb el doctor Sergio Morchón, que és un dels doctors de la unitat de tractament del tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. 3 minuts i entrem.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Mira, avui a Catalunya hi ha 1,5 milió de persones que fumen. 1,5 milió de fumadors a Catalunya, que això ve a ser una mica menys d'una quarta part de la població. Com a no està malament, no? És una xifra que és bona. De fet, és una xifra que ha anat millorant, és a dir, a mesura que van avançant els anys, la quantitat de persones que decideixen deixar de fumar és més important. També és veritat que, clar, cada any costa més que hi hagi més persones que vulguin deixar de fumar. Jo deia aquesta mitja en broma que segurament ara els que fumen són els més convençuts o els més enganxats i, per tant, és els que més costa de convèncer que facin aquest pas. Però, vaja, la qüestió és que, com que ho anem estudiant any a any, i això sí que tenim les xifres històriques, el que va passar a Catalunya el darrer any és que un 2% dels fumadors van decidir que havia arribat el moment de deixar de fumar. Tot i així, per exemple, a l'altra banda de la balança, la gent jove, que a partir dels 14 anys continuen incorporant-se a això del fumar. El doctor Sergio Morchón forma part de la unitat del tractament del tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, que hagi deixat de fumar l'últim any un 2% de catalans, és molt o és poc?
Bueno, per nosaltres sempre és poc, no? O sigui, sempre nosaltres anem a màxims, no? El que sí que és veritat és que quan més quan la població estigui més conscienciada del tema, doncs més fàcilment el tindrem. El gran problema d'aquestes xifres és que estan molt bé, però, com ja has comentat, el problema fonamentalment són els joves que venen, no? I sí que és veritat que els últims anys això hem vist que hi ha un augment de la prevalència de tabac als joves, no?
És a dir, a mesura que els adults anem deixant de fumar per convenciment, per informació, etc., cada cop als joves els agrada més fumar?
Sí, malauradament és així. Hi ha...
Per què?
Bueno, a veure, sempre... jo no et sabria dir perquè en principi, jo, des de la vessant més clínica, que és el que me'n dedico jo, doncs el tema dels joves no...
Ah, no us arriben encara.
No ens arriben, exactament. O sigui, però sempre la joventut sempre té aquestes particularitats, no? Que per això són adolescents, no? Els agrada el risc, els que es moren són els vells, jo per molt que fumi ara no em passarà res, ja ho deixaré després, és guai fumar i tot això, no? Sí. El tabac és molt accessible en quant a preus, etc., comparat amb la resta d'Europa, etc. Llavors...
Bueno, molt accessible.
Oh, absolutament.
S'ha anat encarint bastant el tabac a casa nostra. Ja sé que és més car comprar tabac a França que aquí, però pels joves d'aquí el que valgui o deixi de valdre a França, diguem-ne, no els afecta. Però, en canvi, pagar 5 o 6 euros per un paquet de tabac, sí?
Sí, no, a veure, el problema és que amb el nostre poder adquisitiu, percentualment, el tabac continua sent molt barat. I ja s'ha vist que aquesta és una de les millors mesures que tenim perquè no comencin a fumar més i més joves.
És a dir, estem en un punt en què si no hi ha una aposta clara per augmentar els impostos, el preu del tabac cada cop costarà més que hi hagi menys fumadors?
Doncs possiblement. Aquestes mesures ja les han adoptades alguns països, com tu ben dius, Frank, sí, va pujar de cop 3 euros al paquet de tabac i van deixar de fumar 1 milió de francesos, o sigui, és una data que sempre citem, però és que és molt, molt evident. Al Regne Unit, al canvi, un paquet de tabac està per sobre dels 10 euros, i, o sigui, el doble que aquí, i el seu nivell de vida no és el doble que aquí. Llavors, aquesta mesura... A més, nosaltres tenim des d'uns quants anys ençà una altra particularitat, és que el consum de tabac de liar ha augmentat moltíssim, fonamentalment pel tema econòmic, i els preus del tabac de liar no són ni de bon tros ni semblants al que seria el paquet.
I per què som tan permissius encara amb el tabac si tenim tantes evidències de quines en són les conseqüències?
Bueno, aquest és el gran misteri, no? O misteri entre cometes, no? A veure, òbviament, també és veritat que quan tenim un 25% de la població que és fumadora, òbviament la mesura que primer se't ve al cap, que és dir, doncs, ho prohibim tot, no? Seria pràcticament impossible de fer, no? Seria com la llei seca dels Estats Units, etc., apareixerien màfies, apareixerien de tot, i això en principi no és viable. Òbviament el que fas és optar per la via una mica de l'educació, de la informació i del canvi en la societat que hem viscut els darrers 15-20 anys envers a com la societat veu una persona fumadora, no? Abans, doncs, pràcticament, doncs, gairebé demanaves tu per favor que no fumessin a casa teva quan venien convidats, no? I ara és molt difícil que alguna persona, sense demanar-ho, fumi a casa o a qualsevol lloc, no? O sigui, ha canviat una mica aquesta mentalitat i és la que, mica en mica, poc a poc, va canviant tota aquesta prevalència de tabac.
A banda de la qüestió física, diguem-ne, del procés que suposa deixar de fumar, a la unitat, quan us arriben persones que volen deixar de fumar o que no ho aconsegueixen, que potser no ho aconsegueixen perquè encara no estan del tot convençuts, no? Potser de fer aquest pas. Clar, vist des de fora, un pot pensar, home, però amb tota la informació que tenim, per què la gent no deixa de fumar? Doncs li pregunto així, la gent per què no deixa de fumar? Vostè, que els que estan com a mínim en aquest pas d'intentar-ho fer i que poden arribar a la seva unitat, a la gent per què encara li costa tant deixar de fumar?
Bueno, a veure, estem parlant d'una addicció i com totes les addiccions hi ha un component psicològic que és molt important. I quan parlem de psicologia i quan parlem sobretot d'addiccions, la lògica no podem veure des del punt de vista lògic, no? O sigui, les persones que no han fumat mai, òbviament, pensem, doncs, ostres, si és tan dolent deixar de fumar, per què no deixes de fumar? Doncs ja li agradaria al fumador poder deixar de fumar així com així, no? I ho intenta moltes vegades i no ho aconsegueix. Per què no ho aconsegueix? Doncs fonamentalment perquè hi ha dos processos dintre de l'addicció al tabac. Un és purament físic, la nicotina com a substància addictiva, i un altre, que potser és més complicat de solucionar, que és un tema purament psicològic, de dependència psicològica al tabac. O sigui, durant moltíssims anys els fumadors han associat un plaer, entre cometes, que rep el seu cervell quan adquireix aquesta nicotina, amb diferents accions que fa al llarg del dia. 20, 15, 20, 30 accions durant aquest dia. Quan intentes deixar de fumar, hi ha inputs a la seva rutina diària que fa que el seu cervell digui, ostres, jo ara necessito aquest puff de nicotina. I això és molt difícil.
Per tant,